No fa ni un parell d'anys que existeix la Conselleria d'Igualtat i Feminismes i ara ens sembla imprescindible.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
La igualtat i els feminismes s'han institucionalitzat i encara que alguns els faci por, és una bona notícia per a tothom. Tocava que fos una assignatura prioritària en qualsevol govern. Gràcies a la seva existència, es reclamen drets i es garanteixen tots aquells que es posen en qüestió. Aquesta setmana, a Les dones i els dies, entrevistem a la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, per parlar amb ella de violència de gènere i com evitar-la. Pensa ella també que s'hauria de reformar la llei del sí és sí? Creu, com la ministra Irene Montero, que els jutges tenen encara molts tints masclistes? Té la percepció que els delictes sexuals contra les dones queden impunes? Les eines que hi ha per denunciar-ho són suficients i eficients? Parlem amb la consellera també del dret a l'avortament, de la llei trans i del paper de la conselleria en tot això i molt més. Voleu sentir-ho? Comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies. It's your job to carry water in a broken jar all day. You've been suffering so long now. Nobody knows your name. Remember what this feels like. Remember there's no blame. And there's nothing unnatural under the sun. Everyone's a baby at the start of this run.
Encara amb prou feines hem encetat l'any 2023 i les xifres de violència contra les dones ens deixen sense paraules. Assassinats, abusos sexuals i agressions constants. Hem tingut de tot. Els casos mediàtics han situat la violència de gènere contra les dones al centre de la foto. Però tot i així, i la creixent conscienciació, els números no baixen. El missatge no arriba. Sempre és un bon moment per parlar amb la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, però sentíem a Les dones i els dies que ara era el moment adequat. You just can't keep your rage at bay. Stop your roaming like you got no home. Forget about that. Gràcies i benvinguda a Les dones i els dies.
Moltes gràcies.
Et parlarem de tu, perquè així ho hem acordat.
I tant, perfecte.
Perfecte. Doncs, Tània, què estem fent? Què està fallant? O justament la pregunta hauria de ser una altra.
Sí, el que ens hem de preguntar és per què no marxa aquesta violència masclista i si no marxa té a veure amb què seguim vivint en el patriarcat. I això ens ha d'interpel·lar a tothom. Les violències masclistes al final són el resultat d'aquesta ideologia masclista que trobem en tots els àmbits, en la família, a la feina, a els espais d'oci, a tot arreu. I per tant el que cal és molta més prevenció i molta més reparació. És a dir, prevenció d'una banda per erradicar aquesta cultura de la violació, aquesta normalització de tantes i tantes conductes masclistes i, d'altra banda, millorar tots els processos d'acompanyament a les dones, els serveis de recuperació, i aquesta és la nostra màxima prioritat política i hem abocat molts més recursos, hem doblat el pressupost que es dedicava fins ara a les violències masclistes, obrint nous serveis, especialitzant els serveis, creant-ne d'específics perquè puguin ser els més propers possibles a les dones, per exemple, el servei d'intervenció en crisi amb capacitat de desplaçar-se a casa de la dona si fa falta, no?, per una primera atenció psicològica, o aquest telèfon 900-900-120 que fins ara, que fins fa poc proporcionava informació i en canvi ara proporciona ja un primer acompanyament psicològic, també un assessorament jurídic per plantejar quines són les opcions en funció del cas i entendre que no és un problema privat, que no és un problema particular, que no t'ha tocat a tu per mala sort, que és estructural i que, per tant, ha d'estar a la primera plana de l'agenda política.
Igualment, 2022 es van atendre a Catalunya més de 12.000 dones víctimes d'aquesta violència masclista que dèiem. Què et diu aquesta xifra? Una sensació una mica a vegades de no donem a l'abast?
Cal recordar que d'on venim, però, és de molta infradenúncia en els diferents tipus de violència masclista, especialment en les violències sexuals, però també en les violències en l'àmbit de la parella. Per tant, que hi hagi més denúncies o que hi hagi més dones que acudeixen als serveis també és una bona notícia, en el sentit que estem podent acompanyar processos de recuperació que fins ara havien quedat desatesos o que fins ara les dones no s'havien atrevit a fer el pas. És evident que volem deixar aquesta xifra a zero. Els 12 feminicidis que hi va haver l'any 2012 és esgarrifós, hauria de ser una xifra de zero casos. El que hem de ser conscients és que tota la societat ens hem de responsabilitzar, des dels poders públics, dedicant-hi la màxima atenció, posant tots els recursos que sigui possibles, però cadascú i cadascuna de nosaltres en els nostres espais quotidians hem de deslegitimar aquestes violències per erradicar-les.
Fins ara podríem dir que hem parlat de dades, però parlem també de sensació de seguretat i de confiança en la justícia, que jo crec que són temes superimportants per a les dones. Per exemple, de les 7 dones assassinades a Catalunya, només 2 havia denunciat i cap tenia protecció. Clar, és evident, hi ha alguna cosa que està fallant a nivell policial i judicial, però què és exactament?
Per nosaltres el focus no està mai en la denúncia, perquè sabem que les dones denuncien quan poden, quan se senten fortes, quan se senten acompanyades, d'aquí l'èmfasi en els recursos d'acompanyament, d'atenció, de reparació de les diferents formes de violència. Hem de tenir en compte quina és la situació de cada cas, quina és la xarxa que té cada dona per sentir-se acompanyada, no? El seu espai familiar, veïnal, l'origen. No hi ha un perfil d'agressor, tampoc hi ha un perfil de víctima. Per tant, estem especialitzant els serveis perquè puguin atendre totes les formes de violència masclista i atendre aquesta especificitat dels casos, que no siguin les dones que s'hagin d'ajustar als serveis, sinó els serveis que s'ajustin a les necessitats de les dones. És evident que la justícia dins d'una societat patriarcal pateix exactament del mateix biaix. El que podem fer és formar els operadors jurídics dels jutjats, és a dir, el personal funcionari, aquest acompanyament a la denúncia que es pugui fer des dels jutjats, o el fet que les dones vagin acompanyades d'un advocat o advocada a l'hora de fer la denúncia. Hem vist que ha tingut una repercussió molt positiva en la taxa de concessió d'ordres d'allunyament. També cal millorar l'eina de valoració de risc policial, perquè no només capti el risc de violència física extrema, sinó que pugui copsar violència psicològica, violència econòmica, la percepció de risc que tinguin els fills i filles o la pròpia dona, o aquesta xarxa que pugui tenir la dona o els antecedents previs. Per tant, hem de millorar aquesta eina, o estem treballant amb el Departament d'Interior, i totes aquestes són mesures, doncs, que poden facilitar la denúncia i després l'efectivitat del procés de protecció o del mateix procés judicial.
Moltes vegades, per això, em sembla que encara, tot i que potser des d'aquesta perspectiva, des de la teva, diem, hem fet moltes campanyes, n'estem parlant molt i tal, jo crec que encara hi ha molt desconeixement de què faig, on vaig.
Sí, per això posem molt d'èmfasi en els serveis d'acompanyament, perquè si no saps on anar o si tens por de quina pugui ser la resposta de l'agressor o de trobar-te sola, el que necessites primer és tot aquest acompanyament. I per tant estem obrint nous serveis també perquè visquis on visquis, visquis a Manresa, a Reus, a l'Aran, tinguis aquests serveis de proximitat, que són els que et poden acompanyar. També insistim molt en aquest telèfon 900 900 120, perquè és el que et proporciona també tota aquesta informació, sense empènyer les dones a fer res que no estiguin preparades per fer en aquell moment.
Les coses estan canviant segur, però les dones han sentit que fins ara denunciar no era una bona idea, que seria llarg, farragós, que no aconseguirien res. A vegades quan veiem aquestes sentències absolutòries, què creus que es pot fer des del govern de la Generalitat perquè aquestes dones se sentin recolzades? Sentir que no estan soles, no?
Jo crec que tant el recorregut que ha fet el moviment feminista per dir germana, jo et crec, no? T'acompanyem, com el que han fet les institucions, obrint nous serveis, posant les violències masclistes al centre de l'agenda política. Veurem com van aflorant més casos, com van augmentant el nombre de denúncies. Per això sempre hem de tenir molta cautela amb les dades. No vol dir que estiguin augmentant les agressions. El que vol dir, en tot cas, és que les dones s'estan sentint més empoderades o estan sent més acompanyades per iniciar tot aquest procés de denúncia. I en acompanyar-les, hagi passat quan hagi passat, aquesta violència sexual sigui immediata, no? T'acaba de passar, o faci setmanes, mesos o anys, perquè això és el que ens va ensenyar també el MeToo, que podem explicar i ho compartim, o hem aconseguit, o hem decidit, o hem pogut, diguéssim, bloquejar-ho, perquè necessitàvem continuar amb la nostra vida, perquè ens feia massa mal, i en un moment donat, per un record, perquè en aquell moment ens sentim preparades, ens torna a sortir, no? Ens surt tot el trauma, tot el dolor, i és aleshores quan necessitem l'acompanyament.
Estas medidas son indispensables para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y evitar, cito de nuevo textualmente, que los estereotipos y sesgos machistas comprometan, literal, la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de la justicia, incluida la revictimización de las denunciantes.
La ministra Montero va parlar del masclisme d'alguns jutges. ¿Y estaries d'acord?
Mira, la llei del sí és sí era un deute pendent que tenia l'Estat espanyol. Catalunya havia adaptat el seu marc normatiu al conveni d'Istanbul, havia reconegut totes les formes de violència masclista, també la violència sexual, havia posat el consentiment al centre, però allò que té a veure amb la dimensió penal doncs li corresponia a l'Estat. També a Catalunya fa molts anys ja que la denúncia no és un requisit previ a l'atenció a les dones que han patit violència sexual. Això també ho fa la llei del sí a sí. És a dir, els elements més importants de la llei del sí a sí és haver fusionat abús i agressió, perquè això revictimitzava molt a les dones, i haver establert pel conjunt de l'Estat, com deia, malgrat que Catalunya ja ho tinguéssim, que per a l'atenció no fa falta la denúncia. Tenim ara una sèrie de jutjats, no són tots, cal recordar-ho, que estan rebaixant les penes, i també cal recordar que aquí no estan quedant impunes aquells delictes que ja havien estat penats, ni que tampoc s'estan rebaixant les penes de manera desmesurada, però aquests jutjats estan revictimitzant les dones. I això vol dir que els hi falta tant perspectiva de gènere en l'aplicació de la llei com que s'agreuja la resistència ideològica que té part de la magistratura a les polítiques feministes. I això no és nou. Va passar també quan es va aprovar l'any 2004 la Llei Orgànica contra la Violència de Gènere i que va ser recorreguda pel Partit Popular. Vull dir que també al mateix temps hi ha partits que ara surten a instrumentalitzar la llei però que no tenen una trajectòria de defensa dels drets de les dones, ni el PP ni Vox.
No parem de tenir notícies sobre el tema perquè ara aquesta setmana amb la llei del sí a sí hem vist l'intent de reforma del PSOE, com per exemple la ministra de Justícia diu allò de que amb una ferida ja pots provar doncs, la lesió i per tant la violència. Clar, què fem amb tot això? No? És a dir, perquè sembla que tenim la llei de consentiment, estàvem molt contentes amb tot això i que sembla que potser fins i tot es pot perdre.
Sí, les declaracions de la ministra de Justícia, Pilar Llop, del PSOE, dient que amb una ferida pots demostrar l'agressió, o del seu assessor, qui ha assessorat aquesta contrarreforma, dient, preguntant-se si cal despertar la parella per tenir-hi relacions, són d'una gravetat molt important. És no entendre en absolut què vol dir el consentiment, és fer-nos retrocedir al punt anterior on estàvem, que és haver de demostrar l'existència de violència o d'anul·lació de voluntat per demostrar que hi ha hagut una...
Tornem a la llei que hi havia quan hi havia la sentència de la manada i la que ens va posar els pèls de punta.
Sí, totalment, seria pantalla passada. Quan vam sortir al carrer per manifestar-nos contra aquestes sentències tan revictimitzadores, no estàvem reclamant augment de penes, estàvem reclamant que es pogués tractar totes les agressions com el que eren, que no hi hagués aquestes interpretacions restrictives per part dels tribunals que ens feien demostrar no sé quantes coses que posaven en qüestió de manera sistemàtica la credibilitat de les víctimes. És un pas enrere molt greu.
El PSOE podríem dir que està preparant-se les eleccions, no? Perquè al carrer, a nivell públic, s'està dient és que ja les penes s'estan baixant, els agressors surten al carrer, hi ha com aquesta mena de bulo que va corrent com si ara estigués sortint tothom al carrer, no? La realitat és una altra, ja n'hem parlat, però igualment se t'acuta alguna solució intermitja? No sé, vols trucar al Pedro Sánchez i proposar-li una opció, tu? Perquè, clar, fa molt mala pinta tot això.
Bé, estem davant d'una contrareacció, no només davant la llei del sí a sí, també pels avenços feministes que hi està havent a diferents nivells, que el PSOE li estigui fent el joc a la dreta amb aquesta contrarreforma i estigui entrant, per tant, dins del marc de la contrareacció, posant en qüestió el funcionament per un partit que s'autoanomena d'esquerres, és lamentable.
El que passa és que jo crec que, per exemple, amb la llei del sí al sí hi havia molta esperança i jo crec que ja la ciutadania pensa, ostres, doncs potser ha sigut un bunyol això. És a dir, la gent potser no entén que hi hagi una unitat dels dos delictes. El que veu és que aquell senyor de Lleida sortirà abans, no? Llavors, com els donem aquesta confiança que els fa falta? Perquè crec que què fem? Reformem la llei?
Recordem que aquesta llei és fruit, entre d'altres coses, d'aquella sentència de la Manada, que en un cas claríssim de violació grupal havia dit que era abús, és a dir, que si et defensaves malament, si no et defensaves malament. Per tant, hi ha una millora substantiva en el que és la tipificació del delicte. Que tinguem alguns jutges, insisteixo, és alguns, això no està sent generalitzat, no estan quedant impunes els casos que ja havien estat condemnats i la rebaixa no està sent desmesurada, el que falta és molta més formació als magistrats i magistrades, obligatòria, això és responsabilitat de l'Estat, fer-ho per evitar que aquestes interpretacions restrictives, conservadores, que atempten contra la voluntat de la llei puguin seguir.
Però tenint en compte que no tenim encara tots aquests jutges amb tota aquesta formació i amb totes aquestes ganes, el més intel·ligent, entre cometes, seria dir, doncs, escolta, canviem la llei perquè tenim el que tenim, no? Què fem amb això? Tu abogaries per canviar la llei o no? Per tornar enrere o per fer-la diferent?
No seria tornar enrere, en tot cas, eh? Seria establir una esmena que expliciti que quan tens les situacions de condemnes ja imposades, si el rang de la pena cau dins del que ja estava fixat, no? La nova norma fixa un rang de condemna que podria ser imposable amb l'anterior Codi Penal, doncs que no es toqui, no es rebaixi. El que passa és que això ja ho diu el Codi Penal vigent.
Ja.
És a dir, aquesta clàusula, aquesta disposició transitòria ja existeix en el Codi Penal. Per tant, sí, es podria revisar per incloure-ho, tot i que és veritat que seria una mica redundant. Aquí no hem de perdre de vista tampoc que hi ha una guerra oberta per part del Poder Judicial contra el govern espanyol i especialment contra Podemos. Quiere nacer humana que sopor la humanidad, provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar, aunque tú también humana sacas mi animalidad.
Una cosa és la llei, però l'altra és el carrer. I el carrer, també del que estem parlant últimament, és de les polseres, de les famoses polseres, com una manera de tenir controlats els agressors. Aquesta mesura ens agrada o no ens agrada? Perquè Mossos han informat que només 38 dones gaudeixen d'aquesta mesura, de la polsera telemàtica.
És una mesura més, i totes les que s'adoptin en l'àmbit judicial o policial poden ser molt positives, però no necessàriament generalitzables a tots els casos. Pensem també que la polsera pot implicar un recordatori constant de tenir l'agressor en la teva vida, d'alguna manera, o si es descarrega la bateria, la sensació de pànic que en un moment donat hi pot haver, o que alguns agressors deixen descarregar la bateria deliberadament per generar aquesta sensació de pànic a les dones. Per tant, cas a cas, per valorar si aquella mesura és efectiva o si el que pot introduir encara doncs, és més angoixa.
El clima de terror, no?
Sí.
Parlant de mesures de protecció, com les polseres i d'altres, es diu que els Mossos fan una valoració massa restrictiva dels criteris. Vaja, que no donen prou polseres perquè consideren que no hi ha prou perillositat en alguns casos. Però ara, els Mossos, a partir d'ara, es reservaran un 40% de places per a dones. Com creus que això impactarà en la lluita contra la violència masclista?
Doncs és evident que quan més s'assemblin els cossos de seguretat a la societat, més capacitat tenen d'atendre-la en la millor de les condicions i de poder prestar el servei de manera més adequada. Que hi hagi més mosses al cos de Mossos d'Esquadra no només pot impactar en l'àmbit de les violències masclistes, en els processos d'escolta, sinó també generar molts referents, trencar estereotips, no?, de quines professions són d'homes, de dones, etc. Però hi ha un parell d'elements més. Mossos d'Esquadra, el Departament d'Interior, ha fet increments molt importants de recursos també en l'àmbit de les violències masclistes, en l'especialització de les unitats específiques d'atenció a la víctima, d'investigació dels delictes sexuals, de més patrullatge en zones d'oci, és a dir, és un compromís ferm del departament, hi ha hagut avenços molt notables. I després, per altra banda, més enllà, és que és de justícia. És que Mossos ara té un 21% de la plantilla que són dones, de no fer res podríem arribar a la paritat en uns 45 o 50 anys. Això ha passat el mateix en el cas del cos de bombers. tenim un 2% de bomberes, de no fer res, hauríem d'esperar 122 anys per tenir un cos de bombers paritari. Doncs és de justícia, doncs se'ns pot demanar a les dones que seguim esperant. Per tant, amb aquesta reserva de places, el que ha passat és que ha augmentat de manera substantiva també el volum de dones que es presenten a les convocatòries, i per a aquelles persones que pensin que aquestes reserves de places empitjoren la qualitat del cos, doncs mira, l'any passat, un cop ja s'havia fet la primera convocatòria amb el 40% de places reservades per a dones al cos de Mossos, un cop feta la selecció, els cursos que fan a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en la graduació, 7 de les 10 millors notes van ser dones.
Ho sabíem, ens ho pensàvem. Mossos té detectades 20.000 possibles víctimes, 9 dones en risc molt alt, 16 amb risc força alt i 74 amb risc mitjà. Aquestes tenen vigilància policial durant 24 hores, una altra mesura que es pot establir. No caldria posar també la mesura, o seria el focus en l'agressor? Perquè sempre tenim la sensació que sempre s'està posant el pes en les dones, no? És a dir, per què no els vigileu a ells, no?
Sí, ho subscrivim. Cal molt més focus en l'agressor, no només en les mesures de vigilància policial, sinó també en les campanyes de sensibilització, en les actuacions que fem de prevenció, perquè al final la violència masclista no és bidireccional, és la que exerceixen els homes sobre les dones. Alguns casos són molt visibles, reconeixibles per part de tothom, com pot ser un feminicidi, com pot ser una violació, però com sabem, això és la punta de l'iceberg, i per tant hem d'anar a atacar també totes aquelles violències que estan més a la piràmide, molt més normalitzades, i necessitem que siguin els homes els que en siguin els primers conscients perquè puguin treballar-ho en si mateixos, diguéssim, però també amb la resta de col·legues, de companys de feina, de companys d'oci.
Ara que em parles d'això, el tema de les masculinitats, parlem de toxicitat, parlem de moltes qüestions, però què hem de fer amb això? O sigui, hi ha un tema d'educació, un tema de base, des de que les criatures són petites, educar-los en gènere...
Clarament, quan abans puguem començar, molt millor. I aquí la recepta està ja inventada, el que cal és implementar-la de manera efectiva, i això ho estem treballant amb el Departament d'Educació. Quina és aquesta recepta? La coeducació, no? Una educació en la que es treballen tots els estereotips, tots els mites associats, no? A les dones, als homes, aquesta idea de masculinitat i de feminitat, l'ampliació de referents en els llibres de text, la prevenció de les violències, l'educació sexual, que ha de ser una part integral del desenvolupament dels infants i adolescents, però i amb la gent que ja no tornarà a l'escola, que ja té una edat, que fem? Ho hem de treballar al conjunt de la societat, ho hem de treballar amb el conjunt d'homes. I el que no ha passat, si em permets una referència, deia l'Alexandra Kollontai, principis del segle XX, que les dones havien fet un trajecte del voltant d'un segle per identificar com el patriarcat afectava les seves vides i que els homes encara no ho havien fet. Crec que no estem encara gaire lluny d'això. Si els homes fossin conscients de com el patriarcat els està condicionant la vida, com els està marcant la manera d'exercir la paternitat, no? Com fins i tot en llocs de treball, ara que el permís de paternitat és igual en durada al de maternitat, encara alguns senten que potser no el poden gaudir plenament els 4 mesos, o que si s'agafen una excedència seran criticats. O...
I alguns també es pensen que són una raça superior per fer-ho, eh?
També,
vull dir, per poder-hi accedir, no? És a dir, que...
Tenim doncs, totes aquestes penalitzacions encara, no?, per no complir l'estàndard de masculinitat, o, per exemple, les dades de sinistralitat a les carreteres, també és dramàtic. No hi ha tanta diferència entre el volum de dones i homes que tenen el carnet de conduir, però el 80% dels accidents mortals els protagonitzen homes al volant. Per tant, com la masculinitat ha generat uns estereotips, unes idees de què és ser home.
Les dones no condueixen bé, etc. No? Tot això que hem sentit tota la vida.
Sí.
Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
No desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes. Mary Wollstonecraft, filòsofa. Yeah, 'cause girls is players too.
Ara, fa unes setmanes, el ministre de l'Interior va plantejar, per exemple, que la policia informés les dones que denuncien quan la seva parella tingui antecedents per violència en anteriors relacions. Què et sembla aquesta mesura?
El que veiem sempre són o dades de denúncies o les atencions realitzades des dels serveis especialitzats, en aquest cas hospitalaris. D'això en podem extreure que hi ha més agressions? No necessàriament, perquè sabem que se'n denuncien al voltant del 10% de les agressions sexuals. Per tant, que hi hagi més dones que van als serveis d'atenció, que denuncien, segurament vol dir que estan aflorant molts casos que fins ara havien quedat invisibilitzats. Fos per por, fos per vergonya, perquè recordem que són les dones les que acaben sent o havien estat molt culpabilitzades, havent-se de justificar. També moltes de les agressions sexuals les cometen persones molt properes, persones conegudes. Per tant, l'estat d'això que augmenta la sensació de por de, o de la, la por a la represàlia que pugui exercir aquesta persona, hi és. Per tant, que hi hagi més atencions vol dir que s'estan sentint també més fortes per poder fer aquest pas.
Els darrers dies hem vist casos de persones conegudes amb projecció social i mediàtica que han estat detingudes o denunciades per agressions sexuals, com futbolistes o directius de mitjans de comunicació. El poder fa la sensació d'impunitat. Què en penses?
És evident que durant molt de temps homes poderosos, sigui perquè tinguessin molts calés, perquè tinguessin una fama mediàtica en el món de la música, en el món de l'òpera, en el món de l'esport, han estat actuant de manera impune, doncs, amb violències sexuals i amb altres formes de violència contra les dones. I això s'ha acabat. Aquesta violència sexual que quedava impune s'ha acabat, perquè hi ha un context social que ja no acompanya aquesta impunitat. No vol dir encara que sigui unànime, veiem encara com es qüestiona sovint les víctimes, però el consens s'està desplaçant perquè hi ha tots aquests recursos també d'acompanyament, protocols vigents que acompanyen a les víctimes en el moment de posar la denúncia, i el que hem de treballar doncs és per acabar amb aquesta cultura de la violació, que encara fa preguntar a una part de la societat si les dones havien begut o no, com anaven vestides, si està interposant la denúncia per algun benefici personal, quan, insisteixo, quan una dona fa el pas de denunciar, posar en dubte la seva credibilitat és revictimitzar-la.
Creo que como todo el mundo estoy sorprendido, estoy impactado. Estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Sorprendido por cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, ¿no?
També hi ha opinions, que estic pensant, doncs, opinions o declaracions que es fan també a nivell polític o d'àmbit públic o també en el món de l'esport, etc., que no s'haurien de tornar a sentir, no? És a dir, no sé què s'ha de fer perquè no sentim declaracions com les d'aquests dies de Xavi, per exemple.
El fet que hagi rectificat en menys de 24 hores és molt important i, evidentment, rectifica perquè hi ha tot un clam social a les xarxes i en d'altres espais que estan dient això és inacceptable. És cert que culpabilitat o no en últim terme la dirimeix un jutjat, però amb les evidències que s'han fet públiques, que d'això també en podríem parlar, com no hauria de passar que els casos acaben els mitjans de comunicació amb un detall de la informació que també revictimitza a les dones, però en qualsevol cas aquí que s'havien fet públiques, no? la prova que hi havia a nivell de, doncs, càmeres de seguretat, testimonis, la descripció dels fets. Una cosa és la culpabilitat en si, no? Dir si és un violador o no, això ho dirimeix un jutge, i l'altra és l'acompanyament a la víctima i, per tant, posicionar-se en tot cas.
Sí que una responsabilitat també dels mitjans de comunicació i de moltes parts afectades en què no revictimitzem a les víctimes, no?
És que és una vulneració del dret a la intimitat.
Uh-huh. En el cas, per exemple, Dani Alves, ha funcionat el protocol de No callem de Barcelona, però esteu intentant fer un protocol unitari, vaja, per si tens algun problema a Vic o a Cardedeu, per què és tan important que hi sigui això, aquest nou protocol?
Mira, en els darrers anys han emergit protocols contra les agressions sexuals i els assetjaments en els espais d'oci, els espais festius, festes majors, concerts, etc., arreu del país. I això és molt bona notícia perquè vol dir que el grau de sensibilització per part dels municipis, per part dels programadors de concerts, és molt elevat. Però ara hi ha una dispersió i una fragmentació d'instruments que cal unificar. Unificar per què? Perquè els estàndards siguin els mateixos. Visquis on visquis, estiguis a la festa que estiguis, que les pautes d'actuació siguin les correctes, que els punts liles es portin adequadament, professionals que sàpiguen acompanyar, que sàpiguen com fer la derivació corresponent, sigui doncs, a serveis hospitalaris, sigui a la denúncia policial, sigui als serveis d'atenció a les violències masclistes.
Hem parlat de violència contra les dones, però també és violència que alguns drets que teníem ja instaurats es qüestionin, no? Parlo del dret a l'avortament, perquè, per exemple, aquestes últimes setmanes hem sentit, per exemple, la proposta de Vox a Castella i Lleó d'oferir a les dones embarassades la possibilitat d'escoltar el batec del fetus o una ecografia 4D abans de prendre cap decisió sobre avortar. Com s'ha d'enfrontar des de les institucions i els mitjans de comunicació aquestes propostes d'ultradreta?
Desemmascarar-les. Clarament, el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs és un dret de les dones reconegut en la cartera de serveis, per tant, d'accés públic i gratuït, i aquesta mesura que plantejava el govern de Castella i Lleó no té lloc a l'ordenament jurídic vigent. De fet, han hagut de rectificar i dir, ai, no, miri, que en tot cas, si les dones demanen, qualsevol dona que estigui embarassada podrà tenir aquesta ecografia, que a més a la setmana que la plantejaven no té ni sentit, però en qualsevol cas ho han hagut de retirar. Són mesures populistes d'extrema dreta que han sentit i les han vist aplicades en altres països per coaccionar el dret de les dones a la interrupció voluntària de l'embaràs, i el dret a decidir sobre el propi cos és el dret a decidir més bàsic de tots pels quals les dones han estat lluitant, el moviment feminista ha estat lluitant ja no dècades, sinó segles, en aquest cas. Tenim l'obligació de garantir-lo, i tenim l'obligació de garantir-lo en plena equitat territorial, que visquis on visquis i tinguis accés.
Tot i així, l'avortament encara no es pot practicar a tot arreu de Catalunya, encara hi ha algunes excepcions, encara hi ha alguns metges fent objecció de consciència, però això canviarà, no?
És una prioritat absoluta el dret de les dones a la interrupció voluntària de l'embaràs, i a fer-ho sota el mètode escollit, sigui el farmacològic o el quirúrgic, ha d'estar garantit arreu de Catalunya. D'ençà del 2021 fins ara s'han obert diferents nous centres en vegueries on no era possible, com a Lleida, com a Tortosa, és a dir, a Terres de l'Ebre, també a la Catalunya Central, a Berga i a Manresa. Per tant, som molt conscients que falta el darrer tram, que és l'Alt Pirineu i l'Aran, i el compromís del govern és inqüestionable. De manera imminent, les dues alternatives, els dos mètodes, seran una realitat arreu del país.
Aquest darrer any també hi ha hagut molt debat dins del feminisme arran de la llei trans. Tu has dit moltes vegades que estàs a favor de la llei i que no representa cap perill pel dret de les dones. Com interpretes les crítiques que ha generat dins del propi sector feminista? Què hem de fer aquí?
Mira, malgrat que el moviment feminista sempre ha sigut un moviment plural i els debats en són part essencial i no necessitem estar d'acord amb tot, i de fet això vol dir que tenim diagnosis diferents i propostes d'actuació diferent que són complementàries i que ens ajuden a atacar el patriarcat des de diferents fronts, jo crec que en el cas dels drets de les persones trans no ho podem qualificar de debat. Els drets humans no es debaten. Es pot debatre quina és la millor manera per garantir-los, no si tenen dret o no. I en qualsevol cas, no estan atemptant contra els drets de les dones. El que ataca els drets de les dones és el patriarcat, és la violència masclista. Que hi hagi un reconeixement als drets de les persones trans ni ens esborra ni està posant en risc cap mena d'avenç que s'ha aconseguit fins ara. Tot el contrari.
Sentint-te, et veig que tens molta feina. No sé.
Per donar i per vendre, que diem a Reus.
Un altre tema que divideix el feminisme. M'agradaria saber quina és la teva posició sobre la legalització de la prostitució.
Nosaltres el que partim, dic la meva personal, però també com a departament, és d'una posició pro-drets. El que hem de garantir és els drets de les dones a l'habitatge, a no ser estigmatitzades. Aquests plantejaments d'abolicionisme via reforma del Codi Penal serveixen de molt poc perquè no tenen un impacte real en les dones. Volem acabar amb les condicions que fan que hi hagi dones que acabin exercint la prostitució? Doncs deroguem la llei d'estrangeria, perquè és aquesta irregularitat administrativa la que està deixant moltes dones amb molt poques opcions laborals. Instaurem una renda bàsica universal, que faci que, per tant, puguis prendre decisions autònomes, perquè siguem, parlem, clar, quantes decisions qualsevol de nosaltres pren tan lliurement. Les prens en funció del context que tens i de les possibilitats reals que tens.
Fa uns dies va dimitir Jacinda Ardern, la ministra de Nova Zelanda, justament perquè deia que estava cansada i que no podia donar el millor d'ella. Això és un habitual amb les dones polítiques, explicar que a vegades no poden més, que estan cansades, i justament tu l'altre dia feies un tuit recolzant una companya teva, una política de l'Aragó, que parlava de, en castellà deia que no le da más la vida, no?, en un text del govern, i t'han caigut moltes crítiques per això. És a dir, les dones i polítiques no podeu dir que esteu cansades i que passeu a vegades mals moments?
Clar, Twitter té una manera de treure de mare, diguéssim, si em permeteu l'expressió col·loquial. Aquesta pressió és més elevada en general per les dones, perquè els homes en general tenen la intendència familiar i domèstica resolta. I, per tant, tot allò que no et dona la vida per fer impacta en dues vides, en el que t'exigeix la vida política i aquest sentiment de culpa que et fa interioritzar el patriarcat, però que arribat a un límit, no?, de quantes hores estàs fent, t'ho fa incompatible amb la vida. És a dir, que hem de replantejar què s'espera del fer política, que no té a veure amb dedicar-hi poques hores ni molt menys, no té a veure amb fer-ho per sobre ni molt menys, vol dir la màxima implicació, però vol dir segurament treball i lideratges més compartits, vol dir doncs que tothom entengui que no es pot esperar aquesta presencialitat absoluta o que es puguin expressar les emocions en un moment donat, perquè al final són persones, no arribes a un càrrec i et transformes i deixes totes les emocions a banda, sinó que el teu dia a dia forma part del que podria estar vivint també qualsevol altra persona.
Ens escolten des de Berlín i des de la Fatarella. El feminisme comença a qualsevol racó del món. Les dones i els dies a Catalunya Ràdio.
Encara no fa ni un parell d'anys d'aquesta conselleria. Aquesta última setmana has tingut bones notícies. Veníem de 92 milions de pressupost, ara 116, és un 27% més. Això vol dir que no només la teva feina és valuosa, sinó que comença el govern a prendre-se-la molt seriosament, no?
Sí, dèiem quan vam néixer que havia implicat ja doblar els pressupostos respecte a les assignacions que s'havien fet fins aleshores en polítiques d'igualtat i feminismes. Va ser un creixement del 100% del 21 al 22 i ara l'acumulat seria d'un 153%. És que existeixi o no existeixi un Departament d'Igualtat i Feminismes és cabdal, també perquè hi hagi més recursos. I al mateix temps, com sempre diem, les polítiques d'igualtat del govern se sostenen no només amb el pressupost d'aquest departament. Hem de mirar el conjunt. Parlàvem ara de l'avortament o de drets sexuals i reproductius, doncs és el Departament de Salut. Parlem de violències masclistes. Amb aquests 116 milions, 38,5 estan específicament destinats a l'abordatge de les violències masclistes, però després tenim 3,5 milions del Departament de Territori, que a través de l'Agència Catalana d'Habitatge doncs posa 100 pisos més extres, diguéssim, al sistema per a les taules d'emergència en casos de violència masclista. O també doncs, 3 milions per part del Departament de Treball, Igualtat i Feminismes per a la inserció laboral de les dones en situació de violència masclista. És a dir, que hem de veure el pressupost en el seu conjunt perquè la inversió en igualtat i feminismes és molt més elevada.
Quan vas entrar al govern vas dir que calia perspectiva de gènere, que travessis tots els àmbits del govern, totes les conselleries. Ho has aconseguit o hi ha alguna que se't resisteix?
Ho estem treballant amb totes les conselleries. I són tants els temes que amb alguns hem avançat en aquest any i mig i en d'altres, vull dir, hem avançat i hem pogut explicar i presentar coses i en d'altres encara ho estem treballant i no ho hem presentat. Però sí, estem treballant perquè en tots i cadascun dels àmbits s'incorpori la perspectiva de gènere i estem treballant, diguéssim, molt a gust amb els diferents departaments. També he de dir que ha sigut molt més fàcil un cop, diguéssim, ha passat a ser un govern monocolor, perquè el compromís amb la transformació feminista és més elevat.
També hem d'enviar cursets als teus companys de partit? O de govern, podríem dir?
Jo crec que cursets a tothom, encara. O sigui, bé, necessitem que el conjunt de la societat en sigui molt conscient, que totes les persones que estan en càrrecs polítics i el conjunt de personal de l'administració tinguin molta més formació en perspectiva de gènere, perquè quan es conceben els projectes ja tinguin aquesta identificació de les necessitats, de com cadascuna de les polítiques pot contribuir a fer avançar la igualtat de gènere o a combatre el racisme o a garantir la igualtat de tracte i no discriminació.
La consellera de Feminismes, Tània Verge, ha sentit el síndrome de la impostora en algun moment? No sé què hi faig aquí, vols dir que ho sabré fer jo això? Jo venia de la universitat amb lo tranquil·la que estava.
Jo he patit el síndrome de la impostora molt de temps. I me'n vaig adonar moltíssim quan, ostres, després de portar anys donant classes a la universitat, em conviden a tertúlies, jo notava que em preparava de manera excessiva allò que ha passat avui, no? Voler saber-ho tot. I veia els companys de tertúlia allà, ni un paper sobre la taula, no? Responent així al segon que els haguessin fet la pregunta sense pensar. I vaig dir, escolta, posem una mica tot a lloc, no? Perquè... Ostres, al final, doncs, soc politòloga, no? Soc catedràtica de Ciència Política, el que no sàpiga respondre, ho diré clarament, tampoc passa res per dir, mira, jo d'aquest tema, de fet, ens hauríem d'acostumar a sentir molt més per part de tertulians que hi ha un cert tema que et queda lluny, no? Que no en tens prou coneixement com per valorar-ho. Però un cop arribat a govern, no parlaria del síndrome de la impostora, perquè, de fet, crec que un dels elements d'aquest departament és que tot l'equip, no, està integrat per persones que portaven una trajectòria feminista en l'àmbit professional, en l'àmbit de l'activisme, en el propi àmbit de l'administració, que ens fa estar segures dels plantejaments. I això no vol dir que ho sapiguem tot, ens sentim també molt acompanyades per les companyes feministes, no, de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit dels moviments socials. Per tant, quan una cosa no sabem exactament com afrontar-la, doncs també preguntem, també valorem com hauríem de treballar amb altres companyes.
Però t'has sentit que t'han posat en dubte des d'altres llocs de govern, aquesta conselleria, no sé per què la tenim, és a dir, has sentit en algun moment que havies de trepitjar més fort?
Des d'altres llocs de govern, no. El que passa que sí que hi ha hagut un aprenentatge mutu de què implica que existeixi aquest departament, no? Perquè entres a casa dels altres departaments, o sigui, la transversalitat vol dir això. No és quan hagis acabat el projecte normatiu, no? Aquesta llei o aquest pla, ens el passes i ja ens el mirarem. No, no. En volem tenir coneixement des del principi per poder incorporar les mesures d'igualtat des del principi. I això és un aprenentatge i és plenament normal que sigui així.
Quan va ser el primer cop que vas tenir consciència de ser feminista?
Aquesta pregunta me l'han fet diverses vegades i jo crec que és força difícil de respondre, perquè no sé si hi ha un moment que tens consciència feminista. Jo crec que t'ho expliques al revés, no? Un cop tens consciència feminista, diu, quins elements de la meva vida m'estaven conduint cap a aquest camí, no? I un que recordo, en aquell moment, ja amb les companyes, ens en vam sentir molt orgulloses, No hi havia hagut mai cap delegada de classe, estic parlant de l'EGB, per qui sigui de la mateixa quinta, diguéssim, no hi havia hagut mai, doncs, fins a 7è d'EGB, cap noia delegada. I, a més, per casualitats, perquè vaja, la classe A i la classe B es dividia pels cognoms, per ordre alfabètic, fins a la L i de la M a la Z, diguéssim.
Els de la B baixa van patir molt.
Sí, exacte.
Verges, Virgili, sí. Fatal.
Però teníem, teníem la classe molt desequilibrada i érem 9 noies i la resta fins a 40, tot nois. Clar, què passava, però? Que els nois no és que fessin acció col·lectiva, és que es votaven entre els col·legues. Però si 7 o 8 eren col·legues, ja sortia aquell nom. I vam dir...
És com la vida, això.
I vam dir, som 9 vots,
sí.
Fem un vot de gènere. I llavors vam fer unes palletes i a qui li sortís la... Ara no recordo si era la més llarga o la més curta, seria ella la delegada i totes votaríem per aquell nom. I vaig ser una mica la conspiradora, no?, d'aquest complot. I vam guanyar, vam tenir delegada 7 i 8, saps? Però crec que, diguéssim, és tot un procés... Prendre consciència feminista i en qualsevol cas és un procés i acaba sent un continuum vital. No ets feminista a la feina i no ho ets a casa o només ets feminista en l'activisme. És un continuum vital.
Diries per això que des que fas aquesta feina t'has tornat més riot? T'has tornat més encara més radical, podríem dir? Com a feminista, parlo.
Jo crec que en aquesta feina t'has de moderar públicament, diguéssim. Però que haver estat activista, i no només jo, sinó sinó el conjunt de l'equip, ens dona moltes tècniques de guerrilla, diguéssim, per aplicar a l'hora de fer aliances, a l'hora de saber utilitzar diferents discursos per sumar més adhesió al projecte o per entendre en un moment donat d'on poden venir les resistències i com afrontar-les.
Feminitzar la política, ja sabem que no és fer-la més feminista, moltes vegades. Llavors, què fem? Què cal, doncs?
Feminitzar la política no és fer-la més feminista, però també ha de ser inqüestionable. Les dones som la meitat de la població, tenim dret a ocupar tots els espais de representació, com a mínim en la proporció que tenim a la població. I a més, les institucions també han de ser més diverses, o sigui, les dones tampoc som la barrufeta que només n'hi havia una. Tenim diferents orígens, no? Tenim diferents classes socials, edats, discapacitat. Els homes també, eh? O sigui, que no ens apliquin ara tota la diversitat a les dones i es quedin tot allò, tots els homes blancs heteros de classe mitjana. O sigui, diversifiquem les institucions perquè s'assemblin al conjunt de la societat. Però, clar, feministitzar-la o despatriarcalitzar-la voldria dir moltes coses més. Des de canviar aquests estereotips de què és ser un bon polític, no? Una determinada manera de parlar, com s'atorga l'autoritat, però també els horaris de la política. Per exemple, en sororitat en relació als atacs rebuts a la violència política que patim les dones, és igual el carnet de partit que tingui cadascuna o en quin grup polític estigui. És intolerable, sortim totes, no, a condemnar-ho.
Parlant de transversalitats, tens una homòloga, que és la ministra Irene Montero. Quina és la relació amb ella? Parleu? És a dir, et truca? Et diu, què, com ho porteu aquí?
Hem anat parlant, la relació més quotidiana és amb els equips perquè són per àmbits concrets, no? de treball. Tenim moltes polítiques compartides o una orientació amb molts elements compartits, amb d'altres coses discrepem. En qualsevol cas, som les dues úniques estructures a l'Estat, diguéssim, que són específiques d'igualtat i feminismes, i això és molt excepcional i hauria de ser molt més normal. Hem viscut el que és estar barrejades amb serveis socials, amb justícia, estic parlant de diferents països, la Unió Europea durant molt de temps ha estat vinculat a justícia, aquí ha estat molt de temps vinculat a serveis socials o presidència, i el que canvia perquè hi hagi els temes en primera pàgina de l'agenda política, que s'hi destinin més recursos i que tinguis aquesta capacitat de transversalitzar la perspectiva de la igualtat en tota l'acció de govern, és quan tens una estructura pròpia.
No havíem tingut mai una conselleria ni un Ministeri d'Igualtat. Hi ha moltes persones que ni ho entenen, que hi sigui, però també hi ha hagut polèmiques en aquests 2 anys. Per exemple, amb les campanyes com aquella de que desmuntaves el mite de l'amor romàntic, o aquest Nadal, per exemple, que ens deies que fèieu aquella campanya de no comenti sobre el meu cos, no em pregunti si tindré parella. Havíem d'entrar aquí dins? O sigui, o estem infantilitzant una mica la societat i li estem explicant tot, o calia explicar-ho tan bé, perquè veníem molt de les beceroles.
Bé, és que fa falta seguir explicant moltes coses. Desmuntar mites, deixar d'entendre com a normals coses que no haurien de ser. No és normal, oi, cobrar un 20,6% menys pel fet de ser dones? No és normal que ens estiguin qüestionant constantment la nostra aparença física o que se'ns jutgi pel pes que tenim? Jo crec que això ho diguem les institucions contribueix al canvi social també, contribueix a tenir aquesta conversa que després podem reproduir totes i tots a les taules de Nadal o en els nostres espais laborals. Deixem de normalitzar el patriarcat, posem-li nom.
Si demanessis, ara ja ha passat el Nadal, però si és demanar una carta als Reis, quina seria? Més pressupost, que et facin més cas, que els teus companys de conselleries doncs, et tinguin més present? Què seria, diguéssim, allò l'objectiu?
Jo ho voldria tot, no? No posar només una sola cosa, com que la carta als Reis, de fet, sempre vas això, no? Tu em poses moltes i després la que et porten ja... Però ens han portat molt bé, per tant, ens portarien moltes coses. No, el que vull dir és que ha de ser tot alhora, o sigui, la transformació feminista passa per fer-la a totes les administracions, fer-la a nivell social, fer-la a les universitats, a les empreses, als sindicats, o sigui que necessitem, sí, més recursos per a les polítiques feministes, necessitem més dones feministes i més homes feministes també convençuts al capdavant de les institucions i dels diferents sectors socials i econòmics, i necessitem de manera molt especial aquest compromís dels homes amb la transformació feminista, o sigui que això va amb ells, que va amb ells, que s'ho sentin com a propi, com deia abans, d'una banda perquè també els perjudica moltíssim el patriarcat, però evidentment perquè aquest és un sistema d'opressió injust, com també ho és el racisme, com també ho és la LGTB-fòbia, i ja és hora, no ens ve de gust esperar més i no hem d'esperar més, ho necessitem fer ara.
Doncs m'has ensenyat el rellotge, això vol dir que és hora de plegar també. Tania Verge, consellera d'Igualtat i Feminismes, moltíssimes gràcies per haver-te acostat als micros de Catalunya Ràdio. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Maybe pink like the holes in your heart.
Baby pink is my favorite part. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
En el programa d'avui hem sentit parlar la consellera Tània Verge sobre moltes qüestions. Ens queda clara sobretot una cosa: no podem defallir en la lluita pels nostres drets, perquè constantment estan posats en qüestió. Volem ser la seva gota malaia. Ho som.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible una colla de feministes. O com diuen al meu poble, raios d'estar per casa. Susana Ortega, Laia Vicenç, Rosa Silluer i qui us ha parlat, Montse Virgili. Per acabar, un clàssic feminista, ple de mala bava, perquè la mala bava ens fa resistir. Violet de Hole. Fins la setmana que ve, oients. No defalliu vosaltres tampoc. Ens podeu escoltar tots els dissabtes a la mitjanit i també per podcast. You should learn when to go. You should learn how to say no. My life's a day. Mine is forever. My life's a day. Violent, more violent. Yeah, I'm the one.